Els dimarts, el català al carrer, amb la col·laboració del Centre de Normalització Lingüística al Penedès Garraf i la vostra participació.
La Sílvia Catassús des de l'Oficina de Català de Sant Sadurní i la Teresa Casanelles del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès fan possible un dimarts més aquest Català al carrer, que ara comencem. Teresa, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
La setmana passada ens explicaves que teniu un nou horari al Servei de Català de Vilafranca i aquells que estiguin interessats en fer algun curs a l'estiu, quan podràs dir-nos alguna cosa de l'oferta?
Ai, ja voleu saber notícies.
Perquè potser començaran a trucar o a passar-se pel servei.
Sí, no, fa dies que ja van venint. De fet, això sempre va... anem enllaçant una cosa amb l'altra i acabem de començar i continua venint gent que en aquell moment ja els has de dir que no es poden inscriure un curs i ja els has d'informar de la propera possibilitat, no? I ara el que anem dient doncs, és que a partir del 10 de juny, més o menys, o sigui d'aquí més o menys un mes, ja tindrem la informació del curs, que suposo que només serà un, que farem a l'estiu durant el mes de juliol, així és intensiu. Normalment fem classe de dilluns a dijous o de dilluns a divendres, depèn, per poder... Clar, com que és intensiu, hem d'intentar que les 45 hores que té un curs doncs es puguin fer en un mes. Llavors són sessions de 2 hores i mitja, 2 hores i quart, perquè hi càpiguen. Però això, exactament el nivell que serà encara no ho sabem. Normalment és un nivell d'aquests més inicials, inicial, bàsic 1, que és el que hi ha també més demanda i va bé doncs, que si algú li interessa l'estiu ja se'l pugui treure. I l'horari tampoc exactament encara no ho sabem. Ens haurem d'esperar. Fins això, a principis de juny.
S'hi podran inscriure tant vilafranquins com alt i baix penedesencs?
Sí, nosaltres no tenim en compte. A vegades hi ha persones que ens ho pregunten si han de ser d'aquí de la zona. Ai, perdó. O com a mínim del Penedès és indiferent. A vegades hem tingut alumnes d'altres poblacions que treballen a Vilafranca, per exemple, i llavors quan pleguen de la feina els ve bé l'horari que tenim nosaltres i després ja tornen cap a Barcelona o cap on siguin més tard. Vull dir que això no en tenim en compte. No han de complir cap requisit, només que tinguin un document, que també això de vegades ens ho pregunten, si han de tenir regularitzats els papers, persones que fa poc que viuen aquí. Nosaltres només que ens presentin un passaport o el NIE, el document d'identificació que tenen, ja en tenim prou. O el DNI, esclar.
Doncs ens esperem el 10 de juny per tenir la informació.
Ja us ho explicaré. Ja us
hi haurà
explicaré.
Temps
no patiu.
Per fer inscripcions,
sí,
no?
Sí, les inscripcions seran a final de juny per començar el juliol.
Escoltem ara, doncs, la classe sobre expressions i frases fetes que ens han preparat a Ràdio Sant Sadurní.
I una setmana més, la que torna a acompanyar-nos aquí als estudis de Ràdio Sant Sadurní és la Sílvia Catassús, de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Sílvia, molt bon dia, què tal, com estem?
Molt bé, molt bé. Bon dia.
Una setmana més, ens sumem al català al carrer i explica'ns. Què ens portes avui?
Doncs mira, avui parlarem d'expressions i frases fetes que contenen nombres. Mm-hmm. En tenim unes quantes, en veurem una mostra, d'acord? Comencem Perfecte. Amb zero. Ser un zero a l'esquerra, que és ser inútil, aquesta ja havia sortit. Mm-hmm. Ser inútil, no comptar per a res. Amb u, ser tot u, que és ser igual, ser equivalent, ser tant una cosa com l'altra. També podem dir el contrari, no ser tot u. Per exemple, hi ha una dita que diu no tot és u, fer la llenya que fer-la dur. O no tot és u, portar banyes o fer-les dur. Bé, perquè entenguem el significat, l'ús, no? Mm-hmm. Amb dos, tenim, per exemple, no tenir dos dits de front o no tenir dos dits de seny, que és tenir poc coneixement, poc enteniment. Amb tres n'hi ha unes quantes, per exemple, fer una cosa en un tres i no res, que és fer-la en un moment, en un obrir i tancar d'ulls, o fer cara de tres déus, que és fer cara seriosa, severa, o, per exemple, quan es diu d'algú que tant li fa tres com quatre, o tant me fa tres com quatre, és a dir, m'és igual. Mm-hmm. Amb 4 i amb 5 n'hi ha unes quantes. Amb 4, per exemple, tenim caure de 4 potes. Quan caiem de 4 potes vol dir que hem caigut en un engany, amb tota la ingenuïtat. O quan diem ser quatre gats, que vol dir que som poques persones, o quan cauen quatre gotes, com fa pocs dies, que van caure quatre gotes mal comptades. És a dir, poc, que ha plogut molt poquet, no? Mm-hmm. Amb cinc tenim fer cinc cèntims d'alguna cosa, vol dir explicar breument alguna cosa, o posar els cinc sentits, que és posar la màxima atenció i cura a fer alguna cosa, o posar-li els cinc dits a la cara a algú, que vol dir pegar-lo o bufetejar-lo. Mm-hmm. Passem a set. Per exemple, hi ha aquesta pregunta que fem quan diem per quins set sous, per quins set sous és d'una manera enfàtica demanar per quina causa o raó, referint-se a una cosa injustificada o rara. Passem a vuit. Ser de l'any vuit és com ser de l'any de la Picó o de la Maria Castanya, és a dir, de la Maria Castanya, ser molt antic. L'expressió d'avui en vuit és al cap de vuit dies, a partir d'avui. Amb nou tenim ser la prova del nou, que és ser la prova determinant o definitiva per atreure l'entrellat d'alguna cosa. Amb 13 també n'hi ha algunes, com ara 13 són 13, és com obstinar-se, entossudir-se. 13 són 13, mm-hmm. No baixar del ruc. També hi ha el verb entretzenar-se, que vol dir això, obstinar-se, entossudir-se, entestar-se. Què més tenim amb 13? Sí, n'hi ha més. Una dotzena de frare són 13. Això és amb 12, perdó. Me n'he anat al 12. Passem a 21, anar de 21 botons, que és anar mudat, anar molt mudat. Anem a 40. Cantar les 40 és... cantar les 40 a algú vol dir retreure-li les malifetes o renyar-lo. 60, una altra desena. Ser Can 60 és... Quan ens referim que un lloc és Can 60 és que és un lloc on no hi ha ordre ni concert, on tothom fa el que vol. Mm-hmm. Amb 100, saltem al 100, ser 100 cavalls... Quan diem que una cosa és 100 cavalls, és que és de gran ajuda. També d'un pet fer-ne 100 esquerdes és exagerar la importància d'una qüestió que no la té, que és insignificant. O posar 100, un altre amb 100, que pot voler dir excitar sexualment o fer emprenyar, irritar fortament. I l'última... Tornar-se de mil colors, quan ens tornem de mil colors, és que una emoció molt forta ens fa canviar de color de cara, ens fa enrojolar i empalidir successivament.
Doncs amb aquests mil colors ho deixem, Sílvia, com sempre és un plaer tenir-te setmana rere setmana al Penedès en xarxa. Ens retrobem la setmana vinent.
Molt bé, gràcies, adéu.
Ara fèiem safareig una mica la Teresa i jo i dèiem quina pena que hi ha tantes frases fetes, expressions o fins i tot vocabulari que hem arxivat. No és que l'hàgim oblidat, però no l'utilitzem en el dia a dia. El tenim allà en el subconscient, en algun lloc guardat?
Sí, perquè quan ho tornes a sentir dius, ai, i tant, que aquesta frase que abans la dèiem o que sí que vol dir, i després no l'utilitzem. I és una llàstima perquè, clar, nosaltres encara la tenim arxivada i encara sabem què vol dir, però les properes generacions, com que ja no hauran sentit a dir mai, ja no sabran ni què és. I, de fet, a vegades passa. En dius alguna i diuen, ai, però què vol dir això?
Se queden mirant.
Sí, sí. En fi, és cosa nostra, no?, d'utilitzar-ho i d'anar-ho mantenint.
Sí. Empobrim la llengua dia a dia, eh?
Sí, és veritat. Clar, s'enriqueix per altres bandes, però no sé si és enriquir o és ja adulterar, perquè ja les expressions que van apareixent són una mena de barreja que no saps ben bé d'on ve.
Va, anem a jugar, que passa gairebé un minutet d'un quart de 12. Obrim línies, recordem el telèfon de Ràdio Vilafranca, 93-87-26-26. Comença el concurs, comencem amb els mots encreuats, radiofònics, i avui regalem el Premi EDB de Literatura Infantil 2023, Sigues Tortuga, d'Agustín Sánchez, il·lustrat per l'Anna Vaquero, i publicat per la col·lecció Tuca DDB, pensat per nens i nenes a partir de 8 anys, però ja sabeu que això és subjectiu en funció de la canalla. Aquest és el nostre premi en majúscules d'avui i la Teresa ens començarà a donar aquestes primeres definicions perquè hi poseu la paraula correcta.
Molt bé, va, a veure com estan els oients avui definats. La primera. No és un llençol, sinó un tipus de vegetació tropical. Aquesta és la primera que busquem. Va, a veure, avui les definicions són una mica així, d'engreuats. No de diccionari, eh? No és un llençol, sinó un tipus de vegetació tropical. Té 6 lletres. De moment, diem això. La segona. Cadira del cavall. Aquesta té 5 lletres. Cadira del cavall. I la tercera. Mamífer primat, molt popular per Pasqua. Aquesta té 4 lletres. Mamífer primat, molt popular per Pasqua. Aquest fa poc que ens ha passat pel davant. 4 lletres.
Doncs va. Ha sonat ja aquest telèfon. Eulàlia, bon dia.
Hola, bon dia.
Tria i remena.
Quina voleu?
La que t'agradi més. Tu pots triar.
M'agraden totes.
Va, doncs no sé, la primera.
Vinga, doncs la primera, sabana.
La sabana, això que no és un llençol, que era una mica la broma de la definició, perquè ens pot recordar la sabana en castellà, sinó un tipus de vegetació tropical, que és això, la sabana. És allà, bé, no hi ha molta vegetació, més aviat és més d'herbes i també arbres i arbustos, és el que hi trobem a la sabana. Molt bé.
Doncs l'Eulàlia s'ha guanyat el número 1. Gràcies per trucar.
Molt bé.
Que vagi bé la setmana.
Adéu, igualment.
Adéu, gràcies.
Adéu. Clar, bé, sabana, bé. Com escrivim, sabana, Teresa?
Bé, tal com ens sona, S-A-B-A-N-A. L'únic que si fos en castellà sabana hi posaríem un accent a l'A, però no té res a veure. En català és un llençol i en aquesta vegetació és el que se'n diu sabana. Aquesta és la que buscàvem.
I en tenim un parell més, recordem?
Sí. Busquem cadira del cavall. Aquí no hi hem de buscar més que això, Com es diu aquesta cadira que es posa en un cavall doncs, perquè el genet hi pugui pujar a sobre i seure-hi més còmodament. Té 5 lletres. I després aquest mamífer primat, que és molt popular per Pasqua. Té 4 lletres. Aquí sí que hi hem de buscar una mica la ironia de la definició, Mamífer primat, popular per Pasqua. 4 lletres. I encara puc dir una altra i així ja es pot triar entre 3.
Vinga.
Va. Inflamació de l'orella. Quan algú té una inflamació i li fa mal, diguéssim. Mal d'orella, inflamació de l'orella. Una paraula de 6 lletres. Potser és una paraula com una mica més tècnica, però d'ús habitual i quotidià quan tenim una inflamació a l'orella.
Potser la diria més el metge
potser
que
sí,
nosaltres.
Exacte.
Nosaltres diríem tinc l'orella inflamada.
O tinc mal d'orella.
O tinc mal d'orella.
És això com el més
i
simple i quotidià.
I el metge ens diria tens
això.
Aquesta paraula que busquem.
Però ha arribat un punt que aquesta paraula també ja s'utilitza molt en el llenguatge diari. Vull dir, no...
Sí, sí, no és pas estranya
no.
Ni massa tècnica.
Però, de fet és tècnica, és del llenguatge mèdic. Sí.
Comencen a arribar trucades. Assumpta, bon dia.
Hola, bon dia.
Tens el número 2.
Gràcies. Bueno,
què et sembla?
Vaig per la tercera. Em sembla que les necessito totes tres, però vaig per la tercera.
Va, el mamífer, aquest del mamífer primat?
El mamífer és la mona.
La mona, El mamífer aquest primat, que en diem, però que és, a més és popular per Pasqua. Mona, mona de Pasqua.
Molt bé.
Ara us diré alguna altra explicació de la mona. Però, de moment, això és el que buscàvem. Gràcies.
Gràcies.
A vosaltres. Adéu.
Adéu-siau. Número 2 per l'assumpte. I amb el 3, Toni, tenim la Montserrat. Bon dia, Montserrat.
Hola, bon dia.
Número 3 per tu. I mira, encara pots triar, n'hi ha un parell.
Quina tries?
Bueno, pues suposo que és la silla.
La cadira del cavall,
Exactament.
I veure com m'ho has dit això, que no t'he sentit bé?
La sella.
La sella, molt bé, molt bé. Sí, sí, ho has dit bé,
Vull dir dues L's.
Amb dues L's, comença per S, perquè, de fet, també es podria escriure amb una C inicial, I ja. que és quan diem la cella, aquesta part que tenim a sobre de l'ull, la cella,
sí.
Llavors ho escriuríem C inicial i la L llavors la diem oberta. I en canvi, en aquest cas, diem cella amb la E tancada i no ens hem de confondre que en castellà diuen silla, en català diem cella amb B. Doncs molt bé, ho has encertat, eh? Perfecte.
Que vagi bé, Montserrat, i que tinguis sort amb aquest 3.
Gràcies.
Adéu.
Que vagi bé.
Adéu.
Amb el número 4 saludem la Maria Àngels. Bon dia.
Hola, bon dia.
Ens en queda una, no sé si anaves per aquesta.
A veure, de mal d'orella.
Exacte.
A veure...
Com en diries?
Pot ser otitis.
Ah, això. Exacte. Otitis, que és una paraula més tècnica, que de fet és això. Això ho diu el metge, però ja ens hi hem acostumat molt i ara també ja l'utilitzem bastant habitualment. Doncs és la manera de dir aquesta inflamació de l'orella, que hi pot haver una infecció. Doncs això en diem otitis. Molt bé, l'has encertat.
Vale, moltes gràcies. Gràcies.
Perfecte. Que vagi bé. Adéu-siau.
Adéu.
Rosa Maria, bon dia.
Bon dia.
Tens el número 5.
Val, però ja no queden frases,
Això mateix.
Ara no n'hi ha. Bé, em puc dir dues, i així també pots triar, i algun altre oient mentre te'n va pensant.
Val, perquè jo pensava, bueno, a veure quina em tocarà, però...
Però ja, ja no t'han volat.
Això.
A veure, va, una.
Sí.
Els de xoc topen per la fira. Aquesta és una que busquem...
Sí.
Que té 5 lletres, perquè de fet ho demanem en plural, per això té 5 lletres. Els de xoc topen per la fira.
Sí.
I l'altra, qui només beu aigua. I aquesta té 7 lletres. La persona, o aquella persona, qui només beu aigua. Ho demanem en masculí, per això té 7 lletres.
Qui només beu aigua?
Només beu aigua i no beu res més que aigua.
Vale, és un astèmic.
Doncs mira, molt bé, has anat per aquesta, per la segona.
Val.
Abstemi.
Bueno, si
més...
vols et dic l'altra, si no hi ha
No vull que
sí, hi ha trucada, esperança.
Val.
No t'avances.
Molt bé, doncs és abstemi, aquesta B alta, després de l'A,
abstemi.
I és això, una persona que no beu alcohol i només beu aigua.
Fantàstic,
molt bé.
Arriba i moldre.
M'ha despistat una mica perquè els abstemis també beuen sucs i altres coses.
Bé, és que només...
No, com a mínim sucs. Clar. Que no begui alcohol. Hauria de ser... Bueno, ja
sí,
està,
sí.
Igual,
si agafem la... Sí, és així. Si agafem la definició de diccionari, és el qui no beu begudes alcohòliques, eh? No és que només begui aigua. Sí, però això és la manera de... La definició d'en Creuat.
Llavors estava pensant en coses hídriques, saps? I he pensat, ai, això no pot ser, llavors
ha
de ser abstemi.
No, realment és qui no beu alcohol. I de la resta de líquids en pot beu en beuen d'altres. Sí, sí. Molt bé.
I cafès i...
Sí, i tant.
L'esclavada, no t'amoïnis.
Molt bé.
Gràcies, Rosa Maria. Fins aviat.
Adéu-siau.
I amb el número 6 tenim, esperant, la Maria Assumpció. Bon dia.
Bon dia.
I ens queda només una definició, no sé si l'has pogut escoltar bé.
Sí, per això me la vols tornar a repetir, sisplau.
A veure, els de xoc topen per la fira. 5 lletres.
Cotxe.
Cotxe. 1, 2, 3, 4, 5. Cotxe, en singular, en té 5. Però en plural, llavors, en tindria 6. Bé, en singular podria ser. Però no és ben bé com se n'hauria de dir. Els cotxes de xoc, vols dir tu?
Ah, exacte. Ho ha dit.
Sí, autos. Autos, sí. La que buscàvem era autos, tot i que potser et sembla una mica més estrany, però era autos. Bueno, ara us ho explico una mica, com va això.
Molt bé. Maria Assumpció, perfecte.
Encertada.
Sí, encertada, bona. Tens el 6.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Cuida't.
Bon dia.
Adéu, que vagi bé. És que així em dèiem abans, Teresa.
Sí, i ens pensàvem que ho dèiem malament.
O potser dèiem autos de xoque.
Sí, això
oi?
Sí.
Que dèiem això?
Exacte, dèiem autos de xoque. De xoque.
De xoque, sí.
De fet, això, si busquem el diccionari, tenim auto, tenim automòbil o tenim cotxe, que són sinònimes, Podem dir cotxe, és el de més ús més habitual en general, no parlant d'aquests dels de xoc en concret. Que és el vehicle per transportar persones, per exemple, podem dir un cotxe de cavalls, també. Això seria com un terme més genèric i més d'ús habitual. L'automòbil, que el que vol dir aquesta paraula composta, és que és capaç de produir la seva pròpia energia, per això diu auto, per desplaçar-se, mòbil, per això és automòbil. I llavors hi ha com una mena de reducció d'aquesta paraula abreviada, abreujada, que seria auto, eh? Que també es pot dir auto, però clar, ningú es diu em compro un auto nou. Un automòbil, poc també, més aviat parlem de cotxes, eh? I en el cas d'aquesta atracció de fira, que és això, aquesta pista on circulen tots aquests vehicles elèctrics i que van xocant entre ells, doncs la forma que ens dona el diccionari és autos de xoc. També llavors hem de vigilar de no dir xoc, sinó dir xoc, eh? Fer aquesta x.
L'arrosseguem una mica.
Sí, com xiclet o xocolata, sempre són aquestes, que la fem així, aquesta xeix, llavors són aquest, un so una mica diferent. No hem de dir autos de xoc, sinó de xoc.
Autos de xoc.
Sí, que potser ara ja els devem tenir instal·lats per aquí a prop, en aquesta setmana de fires, no?
Segurament.
Doncs segurament sí, en trobarem. Sí. I diem autos de xoc.
I deies que ens volies explicar alguna cosa de la mona.
Bé, la mona, a part de
que... No sé si el primat o la que mengem.
No, a part del que ja hem dit, doncs és una paraula que té això, diferents sentits. Per exemple, d'una banda aquesta, del primat, aquest animal que coneixem, la mona, que també a vegades en diem el mico, eh? Tenen variants, vull dir que científicament no són el mateix, però quan no hi entenem gaire, doncs tant ho diem d'una manera com d'una altra. També hi ha una expressió que és fer la mona, que és una mica o fer bestieses, allò, apallassades, o fer el ridícul. També, segons el diccionari, fer la mona també és fer el ridícul. Quan algú ha begut molt, doncs diem que va begut, o que ha agafat una mona, ha agafat una bona mona, això també es pot fer servir aquesta paraula. També hi ha un joc de cartes, que així per parelles, que un jugador agafa la carta de l'altre, això també és el joc de la mona. I després aquest, que això que també relacionava, que és aquest pastís que els padrins acostumen a regalar als fillols per Pasqua, doncs també és la mona. Vull dir que la mona...
Dóna molt de joc.
Dóna molt de joc,
aquesta
sí.
Mona.
Exacte.
Doncs va, regalem el llibre, aquest Premi EDB de Literatura Infantil, de títol Sigues Tortuga. Són 6 trucades, 6 paperets. I surt el 4, Maria Àngels. El llibre és tot teu, aquest llibre infantil, quan vulguis... o quan puguis el passes a recollir per Ràdio Vilafranca. Teresa, com sempre, gràcies i que vagi bé la resta de la setmana.
Molt bé, igualment.
Ben Sánchez, cantant Only Girl, Només Noia. Arribarem a 11:45, a l'última cita amb l'actualitat del Penedès.
Bon dia, són 11:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Repassem algunes de les informacions que marquen l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Cunit celebrarà la segona fira quilòmetre zero al nucli antic. Tindrà lloc el dissabte 13 de maig. Aquest dissabte, els carrers del nucli antic acolliran la segona edició de la fira quilòmetre zero. Aquesta denominació és utilitzada per referir-se a un tipus de producte elaborat o produït a menys de 100 quilòmetres respecte a on és venut, tant alimentari com no alimentari. Hi haurà una sèrie d'activitats programades per tot el dia, amb especial atenció al concert del grup infantil Embauca, a les 10. Inici de la fira amb les diferents parades artesans ubicades pels diferents carrers del nucli antic fins a les 9 del vespre. També hi haurà mostra d'oficis i tallers infantils de manualitats en diferents parades de la fira. D'11 a 2 hi haurà un circuit del trenet a la plaça Santiago Rossinyol i jocs infantils al carrer Puig i Cadafalch. De 12:15 a 1, cercavila itinerant. A les 12, maridatge a la sala d'exposicions del Casal Municipal amb el xef Andreu Ruiz de la Rosseria, la sommelier Carme Garcia i el celler Gené Ventura, per un preu de 5 euros. Es poden fer les reserves a turisme@cunit.cat. D'una a 2:15, concert acústic a càrrec d'Andrés Redondo a la plaça del Casal. A les 2, Fideuà Popular a la plaça del Casal. La venda d'etiquets es fa a la mateixa ubicació. A la tarda, de 5 a 8 del vespre, el circuit del trenet a la plaça Santiago Rossinyol i jocs infantils al carrer Puig i Cadafalch. I a les 7, actuació musical del grup Embauca a la plaça del Casal. És un acte gratuït. El 13è cicle Paraules als claustres programa a Vilafranca 11 activitats i 3 exposicions amb la paraula com a eix vertebrador. Enguany el cicle amplia la seva temporalitat i anirà de maig a octubre. La presentació tenia lloc aquest dilluns al matí al mateix claustre de Sant Francesc amb la presència del regidor de Cultura, Ricard Rafecas, i el cap tècnic de la regidoria, Àngel Hom. La programació està composada en aquesta 13a edició per 14 activitats que inclouen formats tan variats com recitals de poesia, música antiga, exposicions, lectures dramatitzades, tot d'actes adreçats a tots els públics, sense oblidar tampoc la presència del públic familiar ni l'homenatge, en aquest cas, a la infermera i escriptora Ramona Via. Les activitats finalitzaran el 5 d'octubre amb la lectura dramatitzada El plaer de la tristesa, a partir de Nit de Reis, diari d'una infermera de 14 anys de Ramona Via. De les 11 activitats programades, 5 seran gratuïtes i 6 de pagament. Les entrades es podran adquirir a espectacles.vilafranca.cat. El cicle, de fet, arrenca aquest diumenge al claustre de Sant Francesc amb el recital Místics, amb Jordina Biosca i Ravid Goldschmidt. Desfilada de moda arrels al Castellot. Aquest diumenge, el Castellot de Castellví de la Marca va ser l'escenari de l'estrena de la col·lecció Arrels de Montcalà. El talent amb arrels locals i l'entorn idíl·lic de Castellví de la Marca van ser una gran combinació per lluir les noves creacions de Montcalà. A les 11 del matí es va sortir caminant del pàrquing del peu del Castellot, tot i que també hi va haver qui va pujar en cotxe. Un cop a dalt, la regidora Dària Santiago va fer una breu presentació i es va iniciar la desfilada. En acabar l'acte es va oferir una copa de cava a totes les persones assistents. En coincidir amb el Dia de la Mare, també es van llegir uns poemes i reflexions relacionats amb aquesta temàtica. I vins al CEP organitza una nova edició del CEP Passes Solidàries. Aprofitant el paisatge de primavera i fent balanç positiu de les primeres 5 edicions, que han sumat més de 500 persones i vora els 9.000 euros, el projecte Vins al CEP torna a acollir una nova caminada solidària entre vinyes. El pròxim 20 de maig, a partir de les 10 del matí, torna la proposta que permet recórrer a peu 5,5 km per l'entorn de vinyes del celler i participar fent equip amb familiars o amics en una divertida gincana on no faltarà cava de la família acompanyat de coca de proximitat. En arribar al celler seguirà un dinar gastronòmic ben maridat amb els vins i caves del celler per donar pas a un grup de música en directe que animarà la tarda. Aquesta experiència es transformarà en suport per a la Fundació Pasqual Maragall per un futur sense Alzheimer, ja que el 50% de tot el que es recapti durant la convocatòria es destinarà en suport a aquesta causa.
Penedès en xarxa.
Passen 6 minuts de 11:45. De tele, de plataformes i de tot el que s'hi cou, en parlem els dimarts amb el Carles Gala. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Molt bon dia a tothom. Doncs sí, avui també arriben estrenes televisives, arriben també noves sèries, però abans tenim alguns apunts relacionats amb el món de la televisió i comencem perquè aquesta és la setmana d'Eurovisió i torna Eurovisió 2023 amb un nou sistema de votació, amb doble anfitrió i també amb la candidata espanyola, televisió espanyola, Blanca Paloma, que de quarta posició, que estava a la casa d'apostes, de moment està en cinquena posició. Per tant, estaria dintre del top 5, la Blanca Paloma, aquesta proposta que televisió espanyola presenta en l'Eurovisió 2023. I com dèiem, aquesta setmana, doncs, Liverpool acull des de fa ja uns quants dies els assajos del certamen de la cançó europea, que se celebrarà, com dèiem, en tres gales en un recinte per més d'11.000 persones i que compta amb un escenari de 450 metres quadrats. Televisió Espanyola emetrà en directe les dues semifinals d'Eurovisió 2023, que serviran, diguem-ne, com a criba inicial. La primera la podrem veure avui mateix, 9 de maig, es podrà veure a la 2 de Televisió Espanyola, aquesta primera semifinal, i la segona el proper dijous, 11 de maig, en la que vota Espanya i que s'emetrà també a la primera de Televisió Espanyola. Per tant, aquestes dues gales aquesta setmana, avui dimarts i dijous, dia 11, i la final serà el dissabte 13, que també es podrà veure a la 1 de Televisió Espanyola a partir de les 9 del vespre. Serà aquestes tres gales que es podran veure, com dèiem, en directe, i totes aquestes gales se celebren al M&S Bank Arena de Liverpool i tindrà, doncs, els comentaristes de Televisió Espanyola en la Júlia Varela i el Toni Aguilar. Com dèiem, Blanca Paloma, guanyadora el passat febrer del Benidorm Fest amb la cançó Ea Ea, es manté com entre les 5 millors opcions i 5 favorites d'aquest Eurovisió 2023, i també dir que una de les que també tenen potser més números per guanyar aquest Eurovisió és la sueca Loreen, que ja va guanyar el 2012 amb Eufòria. Després, aquesta Eurovisió també tindrà més importància al fet del sistema de votació, en què les votacions, diguem-ne, telemàtiques de la ciutadania, del públic, tindran més pes que no pas les del públic professional de les televisions, i que hi ha doble anfitrió. Per què? Doncs perquè, en veritat, aquesta gala s'hauria de fer a Ucraïna, però que degut a la guerra, doncs, finalment s'ha fet a Liverpool, a Anglaterra, i en aquest cas, doncs, per això hi haurà el doble anfitrió, perquè serà Ucraïna i també Anglaterra. Anem a sentir cançons. Anem a sentir la cançó, en aquest cas, proposta de Televisió Espanyola, Ea Ea, és aquesta proposta de Blanca Paloma, i sona així.
Toda la noche me la una.
I aquesta és la proposta d'Espanya i ara sentim la favorita, justament la proposta que representa Suècia, Loreen, que recordem va ser també guanyadora del 2012 amb Eufòria. Doncs ja sabeu, si us agrada Eurovisió, aquesta setmana tres cites. Avui a la 2 de Televisió Espanyola, dijous a la primera, aquestes dues són semifinals, i la final el dissabte 13 a la primera a partir de les 9 del vespre. I seguim amb més notícies televisives. Justament anem a parlar de Telecinco perquè s'han anunciat canvis importants, jo crec que tant que canvien una era a Telecinco. Recordeu que Paolo Basile, que fins ara havia sigut el director general de Telecinco a principis d'any va ser destituït el van fer fora de Telecinco, bàsicament. Va entrar en una nova direcció en el que durant aquest temps doncs, s'han anat marcant les noves directrius i finalment s'ha anunciat una de les coses que segurament ja es veia venir i és que Sálvame, el programa que presenta Jorge Javier Vázquez durant ja bastants anys, doncs desapareix de les tardes de Telecinco i serà Ana Rosa Quintana qui presentarà les tardes de Telecinco a partir de setembre, després d'aquesta cancel·lació de Sálvame. I Sandra Verneda serà qui conduirà un programa estiuenc als vespres, que s'anomena Així és la vida, i de juny a setembre fins que arribi doncs, a la graella, l'espai definitiu per les tardes de Telecinco. I per tant, com dèiem, Ana Rosa Quintana serà l'encarregada de presentar aquesta franja de les tardes i substituirà Sálvame, doncs, intentar frenar aquest ascens de l'audiència tant d'Antena 3 com de la U de Televisió Espanyola i en aquest cas doncs, la caiguda d'audiència de Telecinco. Per tant, canvis que arriben, com dèiem, a Telecinco i també canvis a 4, perquè 4 fa una estratègia, intenta també renovar el que són els seus drets televisius, especialment a nivell esportiu, i ho fa amb la compra dels drets de la Kings League de Piqué i també d'Ibai Llanos, un acord que suposa l'inici d'una col·laboració a llarg termini entre el grup de comunicació Mediaset i Cosmos, empresa fundada i presidida pel futbolista, i també inclou l'emissió en directe a 4 d'un partit per jornada de les dues lligues, de la Kings League i també de la Queens League. El mateix Piqué ho explicava.
Hola a todos, solo quiero informaros de que a partir de este sábado vais a poder disfrutar de la Queens League Oisho y de la Kings League Infojobs en Mediaset España. A partir de las 8 de la tarde, los sábados y los domingos en 4, os esperamos para ver un gran show. Ahí os vemos.
La Kings League y la Queens League en 4.
Doncs ja sabeu, aquella gent que vulgui veure aquesta competició de la Kings League o de la Queens League a través de la televisió convencional, ho poden fer a través de 4 el cap de setmana, el dissabte un partit de la Queens League, la Lliga Femenina, i el diumenge la Kings League, la Lliga Masculina. La resta de partits, com sempre, igual que l'any passat, es pot seguir a través de la plataforma Twitch. Per tant, una manera també d'apropar-se a nova audiència que potser no està gens acostumada a entrar al Twitch i que, en canvi, doncs, fent zapping es poden trobar aquest partit de futbol i fins i tot veure com el nou format entreté a altres tipus de gent que potser no estan acostumats a veure partits de futbol. Per tant, estratègia de Mediaset, a veure com els hi funciona. Per altra banda, també estigueu atents a aquesta cançó perquè ben aviat és possible que la tornem a sentir.
Vamos, Rupert!
Un concurso alegre, indignado, a probar el suiteño, por favor,
Jo crec que hi ha un públic que no cal que presentem quin programa és, però per si les mosques, és a l'1-2-3, aquell famós programa de televisió espanyola dirigit per Chicho Ibáñez Serrador, un programa en el que tenia milions i milions d'espectadors cada divendres, si no m'equivoco, i era un programa doncs, que funcionava molt i molt bé, era un concurs de preguntes i respostes, a la mitja part hi havia una segona part que era més de bueno, eren proves més físiques, i després al final hi havia la taula final on hi havia doncs, totes aquestes targetes, on hi havia regals, que era la subhasta, que li deien. Per tant, torna, i sembla que torna, 1-2-3 respon d'altra vez i torna, però no torna a Televisió Espanyola, atenció, perquè tornaria amb un format digital per plataformes, i si fa una estona parlàvem de la Kings League i de la Queen Leagues a Twitch, sembla que aquest programa també tornaria a la plataforma Twitch, gràcies a l'streamer de Frec i també la col·laboració amb Alejandro Ibáñez, que és el fill del creador original del Chicho Ibáñez Serrador, que en aquest cas doncs, han arribat a un acord. El mític concurs creat per Chicho Ibáñez Serrador anuncia, com dèiem, la seva tornada 18 anys després de la seva absència en format digital del popular format 1-2-3 Respon otra vez, creat, com dèiem, per Narciso Chicho Ibáñez Serrador, referent de la petita pantalla espanyola.
I encara portes més notícies ara de l'altra banda de l'Atlàntic.
Parlem de la vaga de guionistes a Hollywood que ja ha començat i que comença a provocar el caos a Hollywood, causes i conseqüències que podia passar. Recordeu fa uns anys que va haver-hi ja una vaga i que va fer parar moltes de les sèries dels late nights. De fet, els late nights ja la majoria d'ells als Estats Units s'han suspès perquè sense guionistes doncs, és difícil fer un programa diari i per tant és possible doncs, que vagin caient temporades, que vagin retrasant-se les estrenes d'alguna de les sèries, que programes no puguin continuar als Estats Units i doncs, això és el que estan passant. La majoria del que demanen és que hi hagi un augment dels sous i també l'ús, diguem-ne, controlat de la intel·ligència artificial a l'hora de fer guions. Per tant, veurem què passa. Hi ha protestes a grans empreses com Disney, a Warner Brothers, i veurem com va evolucionant. Segurament anirem parlant d'estrenes que potser estaven previstes i que de moment no arribaran, i altres sí que estan anunciant que de moment aquesta vaga no els hi afecta, com podria ser la gravació de la sèrie, la spin-off de Juego de Tronos, La Casa del Dragón, en el que anuncien que de moment a ells això no els hi afecta, segurament perquè els guions ja deuen estar més que escrits. Per tant, veurem com evoluciona aquesta vaga i estarem atents. I de fet, aquesta setmana poques estrenes tenim, no n'hi ha gaires, tot i que encara repassarem algunes. Per exemple, demà dimecres s'estrena a Disney Plus una sèrie, diríem que són els teleñecos, els Muppets, que arriben i s'anomena Los Mayhem Dan la Nota. Expliquen que l'Electric Mayhem Band, la banda de rock dels Muppets, s'enfronta a l'escena musical actual en un intent d'aconseguir, per fi, un disc de platí. A ells se'ls uneix el Lily Singh en una nova aventura. Sentim-ho.
The Mayhem? They taught Motley Crue how to shred and party. They tattooed their name on me when I was passed out. What? These guys go hard.
I was in college the first time I saw the Mayhem play.
I grew up idolizing Dr. Teeth. I bought gold grills just to be like him.
Say cuckoo-ca-choo.
Well, we got a little sidetracked by the 80s.
For sure.
1, 2, 3, 4!
I'm Nora Singh from Waxtown Records. I would love to help you make an album.
Well, all right, Nora!
What's happening?
I think Animal Digs.
Més sèries també que s'estrenen demà dimecres, Not Dead Yet, a Disney Plus, Disney Plus. Sitcom centrada en Nell Serrano, Gina Rodríguez, que un cop arruïnada acaba de quedar-se soltera i se sent vella i treballa per reiniciar la vida i la carrera que va deixar enrere ara fa 10 anys.
After 15 years as a journalist, I've learned it's important to grab the reader's attention with a catchy headline. Local woman ruins own life. 5 years ago, Nell Serrano threw away a promising career to move to London for a man. Now she's back, and the weird roommate she met on Craigslist is not passive-aggressive at all.
I'd like to do a proper kitchen table.
There's plenty of places you could eat. Eat in your bedroom, or you could eat on the couch if you put a blanket down. You could even eat in the bathroom if you're a monster.
All right. You are late. Oh. But I told everyone that your phone was still set on UK time and that you were donating blood. Okay, so act kind of woozy.
I més sèries, en aquest cas arriben el divendres, a Sky Showtime, aquesta nova plataforma, una sèrie que s'anomena A Town Called Malice. És un thriller criminal que va ser gravat a Espanya i la trama passa a principis dels 80 entre les palmeres i clubs de les platges de la Costa del Sol i segueixen a Los Lords, una família criminal de lladres de poca monta i quan estan fugint de Londres cap a Espanya per beneficiar-se d'una inesperada situació al mateix temps que escapen també de la policia i d'una investigació amb gran repercussió mediàtica.
He's to us. The Lords.
Lords.
The Lords.
Per altra banda, també el divendres a Netflix s'estrena El Caballero Negro. En un futur distòpic assolat per la contaminació de l'aire, la supervivència de la humanitat depèn dels cavallers negres. No són uns repartidors rotllo globo i, per tant, veurem qui són els cavalleros negros. Nova sèrie coreana a Netflix.
Hace 40 años, Corea se convirtió en un desierto. Solo un 1% de la población sobrevivió. Los repartidores. Suministramos el oxígeno y las necesidades básicas para que la gente pueda sobrevivir.
Tenemos que seguir viviendo así.
Si seguís así, vais a provocar un caos incontrolable.
¿Quieres ser repartidor, eh?
I l'última de les sèries que parlem avui s'anomena Ciudad en Llamas. S'estrena també divendres a Apple TV+, un drama de 8 episodis inspirat en la novel·la homònima de Gudrid Hallberg i parla de la vida d'un estudiant de la Universitat de Nova York que rep un tret al Central Park el 4 de juliol del 2003. Samantha està sola, no hi ha testimonis i té poca evidència física. El grup musical dels seus amics està donant un concert en el seu club favorit, però justament ella marxa per trobar-se amb algú i promet tornar, però mai més ho fa. I a mesura que es va investigant l'atac, doncs s'aniran revelant històries que no expliquem més, perquè si no al final no caldrà veure aquesta sèrie. Ciudad en Llamas, Apple TV+, a partir de divendres. Get some rules
to follow. There are no secrets in the city of New York. There's cameras everywhere, phone records, parking tickets. Someone saw something, heard something. The city always knows.
Sam got shot in Central Park.
Help! We're like basically best friends.
We're gonna find who did this story.
I amb aquesta sèrie tanquem ja l'espai d'avui. Tornem la setmana que ve. Adéu-siau a tothom.
Gràcies, Carles. Que vagi bé la setmana.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
El Carles Gala ens ha dut tot d'històries que trobarem a les sèries que arriben i ara acabem amb una història que ens heu de dir si és certa o és fake news. Lourdes, a punt?
A punt. I vaig a veure si sou capaces de creure-us el que us diré avui. Fins a on seríeu capaces d'arribar per tal de guanyar a uns daus, per exemple?
No sé,
explica. L'Eli riu.
Has de donar més informació.
Sí.
Vinga. Doncs un home s'implanta imants en els dits per a fer trampa jugant als daus. I us explico ara. Un metge tailandès va compartir recentment fotos de la mà d'un pacient i de les plaques magnètiques que s'havia implantat en els dits per fer paranys en el popular jocs de daus sense aixecar sospites. El doctor Wat Lun, de la clínica laboratori de Ratchik Wiwat de Chonburi, Tailàndia, comparteix habitualment fotos dels seus casos mèdics en les xarxes socials, però va ser un dels seus pacients més recents el que va treure nivells inusuals d'atenció a Facebook. El metge tailandès va publicar un parell de fotos, una mostrant dues plaques negres i una altra dels dits cosits del pacient després d'una cirurgia menor. Les fotos no són tan impressionants, però va ser la història darrere d'elles el que va fer que el post es tornés viral. Pel que sembla, un dels seus pacients portava 40 anys amb plaques magnètiques incrustades en la punta dels dits per tal de fer trampes en el joc dels daus. És a dir, el joc en qüestió és molt popular i es diu Sikbo. El metge tailandès va explicar que l'home, el nom del qual no s'ha revelat, només hauria acudit perquè li llevessin els símens perquè necessitava embarcar en un avió i temia que els detectessin els dispositius de seguretat de l'aeroport. Probablement els seus dies de joc també havien quedat enrere, així que va decidir acudir a aquesta clínica. Va venir i va demanar que els hi traguessin perquè volia prendre un vol i tenia por que aquests imants fessin saltar l'alarma en la seguretat de l'avió. Quan li va obrir els dits va trobar aquests dos imants molt fortament incrustats. Popular als països d'Àsia Oriental, el Sikbo és un joc de daus en els quals els jugadors aposten sobre si la combinació de tres daus donarà un resultat alt o baix. Si la suma dels punts és fins a 11, es considera puntuació baixa, i qualsevol cosa entre 11 i 18 és alta. Així que és veritat o és mentida?
La gent no està fina, eh?
No gaire.
A Asiàtic, Tailàndia, 40 anys amb això als dits. Jo me la crec. Masses dades per ser falsa.
Jo també compro. Suposo que aquí hi havia diners, segur que feia apostes i jugava fort, i si es va implantar imant serà perquè ha tret pasta durant tots aquests anys. Jo també dic que sí, va.
Doncs sí, és totalment certa. Així que, bueno, la gent està molt malament, com ha dit l'Eli. Efectivament, no us he aconseguit enganyar.
No, aquesta vegada no. Segueix persistint. No. Gràcies, noies. Fins demà.
Adéu.
Adéu.